Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'esports. Temps com cada divendres de fer prèvia. Avui, 22 de febrer del 2019. A les portes d'aquest nou cap de setmana esportiu, el previ al que serà cap de setmana de Carnaval, en què la competició, gran part de la competició, s'atura, degut precisament a això, al Carnaval. En futbol tenim la jornada número 23. La Unió Esportiva Sitges, després de la seva contundent victòria davant el Club Deportiu Ribes Aiguadols, visitem aquest diumenge al migdia a partir de les 12 un camp que sempre és prou complicat, com és el de la Piera, més enllà de la classificació del seu rival. Piera Sitges, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia, amb algunes baixes significatives en el conjunt que dirigeix Víctor Doñate. Per altra banda, el Sitges que recupera algun sancionat, com és el cas de Geri, de cara a aquest diumenge. El grup 10, també de tercera catalana, amb el Sitges Sobrense, tractarà d'allargar una miqueta més la seva bona trajectòria de les últimes 5 jornades. Aquestes jornades que està capaç de guanyar 2 partits i empatar-ne 3, doncs intentarà, com dèiem, allargar amb aquesta bona dinàmica. Demà a la tarda, a partir de les 6, es juga amb el Prat, al camp del Terlenca barcelonista, un dels bons equips, sens dubte, d'aquest grup desè. En farem prèvia, però també tocarà fer prèvia de la Copa Catalunya de bàsquet, jornada número 17. Després de la seva victòria aquí davant el Badalonès, el bàsquet Sitges visita demà a la tarda, a partir de 3:15, el Ploms Salle Reus. Molta atenció, perquè aquest equip doncs té bons números, presenta bons números a la seva pista. En hoquei patins, primera catalana en la jornada número 20, el Club Patí Sitges, després de la seva important victòria de l'altre dia a la pista de l'Espanyol, rep avui el Montbui. Un Montbui que, és cert, arriba com a penúltim classificat, però, com es diu en aquests casos, no va a la badà. Els homes de Carles Busquet tenen davant de si l'oportunitat d'assegurar-se 3 punts més, partit que juga, per cert, avui a Pinsbens a partir d'un quart de 10. Parlarem també de rugby. A la divisió d'honor catalana tenim un interessantíssim Barça Rugby Club Sitges demà a la Taixonera a partir de 4:45 de la tarda. Un Sitges que arriba imbatut, ha guanyat els 8 partits d'aquesta segona fase, mentre que el Barça intentarà redreçar la seva bona trajectòria també després de les últimes derrotes davant, com dèiem, aquest Sitges que de moment es presenta com a imbatut. Demà a Santa Bàrbara, i en parlem també d'aquí uns moments, recordin, segon torneig dels Dofins d'Escola de Rugby a partir de 11:15 del matí. En aquest temps d'una prèvia esportiva d'avui, 22 de febrer, saludarem Jaume Cossialls, un dels responsables de l'Escola del Rugby Club Sitges, també a Guillem Vinyola, jugador del Sitges Suburense, i Jorge Rey, jugador del Club Patí Subur Sitges. Comencem.
...012, la Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
We'll be right back.
Ara mateix, 4 i 6 minuts de la tarda, prèvia dels divendres a la sintonia de Ràdio Mollacel, la prèvia esportiva d'avui, 22 de febrer de 2019. Comencem ja a desgranar aquest cap de setmana esportiu i comencem pel futbol base, com cada setmana, a partits de la Blanca Subur, que ens comenta tot seguit l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hem de començar, com sempre, per la categoria preferent juvenil, el juvenil A de la Blanca, que visita demà. Bé, sempre jugar a Tarragona és complicat, però demà visita el camp de l'Escuela San Pedro San Pablo de Tarragona a partir de 5:45. La Blanca, que ve d'aquesta ratxa negativa que l'ha dut a perdre els últims partits, però demà, com dèiem, aquest partit complicat.
Demà serà durillo, serà durillo.
Serà dur, aquest, serà dur.
Aquests nois estan sisens, a l'anada ja ens van empatar 2-2 i... i el barri aquell fa patir.
Bé, doncs demà a 5:45 aquest Escuela San Pedro San Pablo de Tarragona davant la Blanca Subur. Pel que fa a la resta?
Pues mira, el juvenil B jugarà diumenge a 4:30 Pinsbens contra el base Marc Bartra. El cadet A jugarà diumenge també a Pinsbens a 12:30 contra el Sant Mauro. El cadet B jugarà diumenge a 11:30 al municipal d'Aiguadols contra el Sitges B. En categoria infantil, l'infantil A jugarà també al municipal d'Aiguadols dissabte a 5:00 PM contra el Sitges A. L'infantil B jugarà a Pinsbens demà dissabte a 6:00 PM contra la penya jove de les Roquetes. I finalment el C jugarà demà diumenge a 10:00 AM a Pinsbens contra el Sant Sadurní B. En categoria de l'Alivin, l'Alivin A jugarà diumenge a 10:30 al camp del Sant Joan d'Espí. El B jugarà a Pinsbens demà dissabte a 12:30 contra el Piera. El C també demà dissabte a Pinsbens a 4:15 contra el Vilanova i la Geltrú. El D dissabte a 11:00 AM al camp de l'Igualada. I finalment l'E també demà dissabte a 12:00 PM al camp de la penya jove de les Roquetes. En categoria Benjamí, el Benjamí jugarà demà dissabte a Pinsbens contra el Vegas a 11:15. El Benjamí B jugarà demà dissabte a 12:30 al camp de la Noia. El C a Pinsbens demà també a 11:15 contra el Cubelles I. I finalment el Benjamí B jugarà al municipal d'Iguadols demà dissabte a 12:15. I com sempre començarem amb els promeses a 10:00 AM, seguirem a 11:00 amb els pitufos.
Els més petits que arrenquen aquesta jornada matinal habitual dels dissabtes al Nou Pinsbens. N'hem parlat com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, adeu-siau. Doncs coneguts ja en els partits que jugaran els equips de la Blanca, anem a repassar ara tot seguit els que jugaran els de la Unió Esportiva Sitges, començant pel seu juvenil B, que en rebrà a l'Escola de Futbol Sant Miquel Montagut diumenge a Aiguadols a partir d'1:15. Pel que fa amb els cadets, el cadet A jugarà amb Aiguadols, ho farà demà dissabte a 6:45 PM davant el Club de Futbol Cubelles, i el cadet B té derbi amb la Blanca Subur diumenge a partir de 11:45 PM. Aquí a Aiguadols. L'infantil A rep també el de la Blanca Subur demà dissabte a Aiguadols a partir de 5:00 PM. L'infantil B afronta el seu partit amb el Club de Futbol Cubelles, ho farà demà dissabte a 9:00 PM, i l'infantil C rebrà la Fundació Atlètic Vilafranca demà dissabte a 1:20 PM. En categoria Aleví, l'Aleví A juga al camp del Viladecans, ho farà demà dissabte a 11:45 PM. L'Aleví B és l'únic de tots els alevins que juguen a casa. Aiguadols rebrà l'Òdena, ho farà demà dissabte a 1:15 PM, mentre que l'Alevi C jugarà amb el camp del Terlenca barcelonista, ho farà demà dissabte a 11:15 PM. L'Alevi D al camp del Montagut Associació Cultural, diumenge a 10:00 PM. L'Alevi E al camp del Quintinenc, demà dissabte a 9:00 PM. I demà dissabte a 12:00 PM, l'Alevi F juga amb el camp del Gelida. Finalment, i en categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà amb el camp del Cerdanyola, ho farà diumenge a 11:40 PM. El Benjamí B al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, diumenge a 2:15 PM. El Benjamí C al camp del Montagut Associació Cultural, diumenge a 10:00 PM. El Benjamí D i l'E, tots dos, juguen a casa, Aiguadols. El D rep l'Òdena, diumenge a 11:15, mentre que el Benjamí E té derbi amb la Blanca Subur. Demà dissabte, també a Aiguadols, com dèiem, a 12:15. Finalment, recordar que el pre-Benjamí jugarà fora de casa en aquesta jornada. Ho farà amb el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Demà dissabte, a 10:15. En futbol femení, de la segona divisió, grup 1, jornada número 18. El primer equip del Sitges Sobirense juga aquest cap de setmana a l'escola futbol bàsic Calafell, al camp de futbol municipal de Calafell, diumenge partint de les 5 de la tarda. En categoria cadet, el femení del Sitges Sobirense també afronta la 18a jornada jugant fora de casa. Ho farà amb el camp de l'Abrera, amb el camp de futbol municipal d'Abrera, demà dissabte a 13:45 de la tarda. Anem al rugby. Aquest cap de setmana se'ns presenta un cap de setmana prou interessant, perquè si comencem parlant de la divisió d'honor catalana, Vueling es disputa la jornada número 9. El primer equip del Rugby Club Sitges visita demà la Teixonera a partir de 4:45 de la tarda per enfrontar-se amb aquest Futbol Club Barcelona Blau. Partit d'alta volada, recordem que amb el Rugby Club Sitges arriba amb aquestes 8 victòries, imbatut en aquesta segona fase de la divisió d'honor catalana davant un Barça Blau que tractaran de recuperar-se de les seves últimes ensopegades. Pel que fa amb el Campionat de Catalunya de la segona catalana, el Sènior B s'enfrontarà a la Unió Esportiva Sant Boiana C. Ho farà amb la Santa Bàrbara amb aquest diumenge a partir de 2:15 de la tarda. Parlem també del Campionat de Catalunya sub-18 de la primera catalana. El sub-18 del Rugby Club Sitges s'enfrontarà amb el Químic. Ho farà amb la Santa Bàrbara aquest diumenge a partir de les 12 del migdia, mentre que l'equip sub-16, el sub-16A, també afronta una nova jornada del Campionat de Catalunya de la primera catalana enfrontant-se a la Unió Esportiva Sant Boiana. Ho farà amb la Santa Bàrbara aquest diumenge a 2:15 del matí. Finalment, pel que fa amb el Campionat de Catalunya sub-16 també de la tercera catalana, el segon equip del Rugby Club Sitges visita el camp del Cornellà. Ho farà a l'estadi municipal de rugby Pilar Pons de Cornellà aquest dissabte a partir de les 4. Vinga, i continuem amb el món del rugby, perquè seguim tenint més bones notícies per al rugby de formació, ja que fins a 5 jugadors del Rugby Club Sitges han estat cridats per al primer entrenament que farà dilluns que ve a Cervelló la selecció catalana sub-14, de cara ja a la preparació del campionat autonòmic que tindrà lloc a Astúries els propers 13 i 14 d'abril. Els jugadors del Rugby Club Sitges convocats són Bruno Quero, Eliot Gascoigne, Jan Pesonaga, Miquel Zot i Víctor Griega. Tots ells, com dèiem, formaran part d'aquest primer entrenament de la selecció catalana sub-14 aquest proper dilluns a Cervelló a partir de les 7 de la tarda. I demà dissabte, partint de 2:15 del matí, al camp de Santa Bàrbara m'acollirà el segon torneig dels Dofins d'escoles d'en rugby amb la participació de 12 escoles d'en rugby. Enguany també amb una de la Catalunya Nord, com és l'escola de rugby del Vallespí. A partir de 2:15 del matí fins a 2:15, aproximadament, jugaran les categories sub-8 i sub-10. I a partir de 2:15, la categoria sub-12. massa vegades que truques a la gent i no agafa el telèfon. Esperàvem poder dedicar en aquests minuts a conversar amb en Jaume Cossiells sobre aquest segon torneig dels Dofins del Rugby Club Sitges. Anem allò a contracorriente, com es diu. Intentarem, doncs, seguir endavant. Un quart i dos minuts de cinc de la tarda. Vaja, això ens fa anar malament. Però bé, en qualsevol cas, seguim endavant. Anem a l'hoquei patins. Primera catalana, jornada número 20. El Club Patí Sitges, després de la seva victòria de la passada jornada a la pista de l'Espanyol, rep avui el Hoquei Club Montbui. Serà a partir d'un quart de deu al pavelló de Pinsbens. Molta atenció perquè, tot i ser el penúltim classificat a només 10 punts, 2 victòries, 4 empats i 13 derrotes, no deixa de ser un partit perillós. Una dada a tenir en compte, doncs, el pobre balanç defensiu que presenta el Montbui, perquè amb 90 gols encaixats és el segon equip més golejat. Fora de casa ens hem fixat especialment els números d'aquest Montbui, que ha guanyat un partit a la pista de l'Andorra, va empatar en dues pistes però complicades com Espanyol i Monjos i ha encaixat 6 derrotes. Recordem que el Montbui ve de perdre 4-5 amb el Vilaseca i que el resultat del partit de la primera volta el Club Patí Sitges va guanyar per un ajustat 3-5. Hem volgut conversar aquest migdia amb un dels jugadors del Club Patí Sitges, Jorge Rey, que recordem es va incorporar recentment a la disciplina del Club Patí Sitges, i ens parlava i ens comentava precisament el partit d'aquesta nit davant el Montbui.
Sí, la verdad es que sí, que llevamos toda la semana ya centrados en este partido, que a priori podría pensarse que es un partido asequible, pero bueno, como vemos en los últimos resultados y lo que se está dando en esta liga, nada es fácil. Al final tenemos que centrarnos y pensar a tope en el partido y salir a por todas.
Ya que empezamos por ahí, Montbui, el rival de esta noche, aquí en Pinsbens, lo que decías, ¿no? Estos partidos también hay que ganarlos.
Sí, exacto. Mira, por ejemplo, mi primer partido fue contra el Martinén, que también
¿sí?
puede parecer que es un rival fácil, pero al final estos equipos te hacen de alguna manera jugar a su nivel y te acabas contagiando, ¿no? Nosotros tenemos que salir a la pista a hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo estos últimos partidos, que hemos recuperado la racha y con esto pues seguro que vamos a sacar el partido adelante, sin duda.
Bueno, venís de un partidazo el otro día con el Español, victoria 3-4. Son de esas victorias, Jorge, que de cara al futuro os pueden ir de perlas, porque un poco el equipo continúa persiguiendo esa clasificación para playoff.
Sí, sin duda. Es uno de estos partidos que más o menos te sale todo, que los echas en falta después de unos partidos con resultados que quizá no eran los que esperábamos. Y al final, lo que tú dices, te da un golpe de moral muy grande para seguir luchando por lo que es nuestro objetivo. Creo que a nadie se le escapa de la mente que estamos buscando el objetivo de entrar en el playoff. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a luchar hasta el final.
Un partido, el del otro día, Jorge, nos ponéis 0-2, ellos os empatan, sí. Al descanso 2-2, volvéis a adelantarlos, 2-3, vuelven a empatar, 3-3, y al final ese 3-4 que os da la victoria. Sí. Un partidazo.
Sí, es un partidazo. La verdad que ellos también tienen un muy buen equipo, son gente con mucho oficio. Está Eloy Gaspar, que es un veterano del hockey sobre patines, y al final ellos también hacen su juego. Nosotros la verdad que salimos a hacer un partido muy serio, propusimos nuestro hockey desde el principio, la verdad que nos adelantamos muy rápido, Luego sí que nos viene pasando en casi todos los partidos que tenemos unos desbarajustes ahí en defensa que nos hacen gol bastante fácil, pero creo que el equipo al final se impuso por oficio, por ganas y porque tenía que ser ya, ¿no? Tenía que ser que tuviéramos una victoria contra un rival directo como el Español y creo que vamos, no hay lugar a dudas que nos merecimos la victoria de principio a final.
Uh-huh. En una jornada, creo que lo comentabas antes, que se produjeron algunos resultados bueno, bastante increíbles, ¿no? No sé si decir como extraordinario la victoria del Barça en Congrés, pero sí, hay una derrota ahí, 8-0 me parece, del Vendrell. El Reus también no ganó. En fin, una buena jornada para vosotros.
Sí. La verdad es que sí. También anteriormente en otras jornadas también se habían dado resultados que incluso nosotros habiendo perdido nos mantenían en la lucha y al final esta victoria con todo el grupo de resultados que se dio nos está haciendo meternos ahí de lleno y que nadie nos descarte para nada, porque vamos, nosotros vamos a luchar hasta el final y vamos a ganar nuestros partidos, sin duda.
Bueno, pasaron,
o al menos intentarlo.
Sí, está claro. Pasaron algunas semanas hasta que no se produjo tu debut, lo recordabas también hace unos momentos, el día de Martin Enk. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu adaptación al Sitges?
Perdona, Pitu, es que se corta, ¿no? No te estoy escuchando, no. La verdad es que se está cortando.
A ver si podemos entendernos. Te preguntaba sobre la adaptación al equipo. Pasaron unas cuantas semanas, porque tú ya estabas entrenando aquí con los compañeros, hasta que no debutaste el día de Martin Enk. ¿Qué tal esas sensaciones? ¿Cómo ha ido esa adaptación?
Sí, yo llegué aquí en noviembre, que ya empecé directamente a entrenar con el equipo. La verdad que yo venía de una liga que quizá en Asturias es un poco inferior, ¿no? Al final en ritmo y en calidad de juego. Y la verdad que, bueno, la adaptación fue más o menos rápido. Yo venía también de estar en un muy buen nivel allí y pues con los compañeros que tengo aquí, que la verdad que son jugadores de muy buen nivel, fue bastante rápida la adaptación. Quizás en la categoría me falte un poco de adaptación, pero bueno, esto se va cogiendo con minutos al final.
Perfecto, lo recordabas, venías de Asturias, estabas en Patinalón, creo.
Sí, exacto.
Venías de marcar más de 40 goles. Pero bueno, si repasamos un poco tu trayectoria, Jorge, vaya, Areces, Mieres, equipos asturianos punteros, buenos equipos, toda tu vida allí.
Sí, la verdad que he tenido mucha suerte allí también en el hockey, porque al final he estado en equipos que siempre estaban arriba, o bien en Nacional, o estaban luchando ahí por llegar a Nacional, y la verdad que he podido disfrutar de temporadas muy buenas en el hockey asturiano. Sí que el año anterior estaba jugando en la regional, que quizás es un poco peor en liga, en cuanto a liga, digamos. Y sí, bueno, los goles al final ya sabes cómo va esto. A veces te entra la pelota y a veces no. El año pasado fue un año muy bueno y tuve la suerte de hacer muchos goles. Al final no sirvió para mucho, pero bueno, ahí queda, ¿no? Para el recuerdo.
Sin duda. Por tanto, como jugador, ¿cómo te definirías?
Pues bueno, me gusta pensar que soy un jugador muy combativo. Lucho cada minuto que estoy en la pista, lo lucho como si fuera el último. Y bueno, sí, creo que soy bastante rápido y de cara a puerta, pues bueno, si tengo el día, como te digo, puedo hacer goles y puedo ayudar al equipo. Uh-huh. También, bueno, en defensa se me da bastante bien, suelo cortar bastantes bolas, pero vamos, no soy nada del otro mundo, no soy un jugador excepcional.
Bueno, la pregunta del millón, ¿qué hace un asturiano en Cataluña y más concretamente en Sitges?
Bueno, pues cosas del destino, ¿no? Al
seguro.
Final, encontré trabajo y tuve que hacer las maletas porque allí la situación en Asturias, el tema laboral es bastante complicada. Ajá. Y bueno, no me lo pensé. Además también mi pareja desde aquí es catalana, es de pura cepa y ya sabes, lo que dicen, no tiran a veces.
Sí,
ya
sí.
Sabes, como ya dicho.
La frase no la acabaremos.
Sí. No.
En fin, un aspecto de profesional te ha llevado hasta aquí. ¿Cómo contactas con el Sitges?
Pues mira, porque yo soy muy muy amigo ya desde hace años de Alex Aguilar, del portero.
Sí. Estamos
casi familia. Uh-huh. Y digo, mira, yo quiero seguir jugando al hockey, yo quiero seguir entrenando, ¿qué puedo hacer? Y me dice, mira, te vienes conmigo al Sitges, hablo con el míster y seguro que no hay ningún problema. Y así fue, yo le dije al míster, oye, ¿te importa si puedo venir a entrenar? Y me dijo, no, en absoluto. Y con el paso de los días, yo creo que el míster también vio que quizá podía aportar algo al equipo, que tampoco, o que vio algo que podía encajar, y me dijo de intentar hacer ficha, y yo dije, sin duda. O sea, yo vengo aquí, entreno y al final lo que quiere un jugador es jugar. Uh-huh. Y así fue, así fue.
Es decir, que hay unas primeras semanas en que, bueno, desde el club se valora la posibilidad de ficharte, supongo.
Sí, exacto. Yo llegué a mediados de noviembre, que fue cuando empecé a entrenar, y hasta, yo creo que a finales de diciembre no se decidió hacer la ficha. Estuve unas semanas ahí, bueno, de prueba, ya estábamos, desde la segunda semana ya empezábamos a tener algún contacto de la posibilidad de poder hacer ficha y tal, pero también yo por profesionalidad, bueno, no por profesionalidad, sino por respeto a mi antiguo club, quería esperar por lo menos hasta enero. Uh-huh. Es decir, en enero pues quizá ya pudiéramos hacer algo, y así fue al final. Tuve la suerte de que el míster me vio con buenos ojos o yo qué sé, y al final, mira, pude entrar en el equipo.
Porque creo recordar, hablando con Carlas, con el míster, que nos dijo sobre tu fichaje que, bueno, quizás se tardó un poco más de lo previsto porque tampoco tenía muy claro si tú ibas a estar aquí unos meses. ¿Hay fecha de caducidad en este sentido, Jorge? ¿Vas a estar aquí durante mucho tiempo o no? ¿O no se sabe?
Bueno, eso espero.
Vale.
Eso quiere decir que laboralmente me va bien.
De acuerdo. Sí. Es decir, depende de esto, básicamente.
Sí, pero bueno, en principio la temporada, mi intención es acabarla.
Vale.
El año que viene, si el míster quiere contar conmigo, pues bienvenido sea, ¿no?
Perfecto. Pues hay un reto aquí, no diré que mayúsculo, pero muy bonito, ¿no? Supongo que sabes que el equipo viene de hacer una gran temporada el año pasado. Estaba en segunda catalana, ganando, no sé si ahora tiro mucho de memoria, pero casi todos los partidos de la liga. Y este año, bueno, hay el reto ahí de entrar en playoff.
Sí, sin duda. Y hay jugadores y juegos tenemos para hacerlo. Yo creo que es un objetivo que tendría que darse una hecatombe para que al final no lo consiguiéramos. También los demás juegan, pero yo confío plenamente en lo que podemos hacer nosotros. Nosotros entrenamos a tope cada día de entrenamiento. Y si hacemos caso de lo que nosotros sabemos hacer, de lo que nos dice el míster, y tiramos hacia adelante, seguro que saldrá, seguro. Uh-huh. No tengo dudas.
¿Qué te está pareciendo el nivel de la liga? Quizás en estos primeros puestos de la clasificación, Barça, Congrés, Reus, Español, vosotros, Andorra,
sí,
ahí hay nivel.
Sí, la verdad es que hay nivel, sí, es verdad, porque yo hablando con Alex cuando esto digo, pero aquí realmente hay mucho nivel, y me decía, no, sí, que hay mucho nivel. Y es cierto que dices, bueno, es primera catalana, que está por debajo de Nacional Catalana, etcétera, pero al final tú, cuando te pones a jugar un partido, dices, ostras, cuidado que aquí esta gente, nadie es malo, ¿no? Al final sí que hay dos escalones, puede ser, uh-huh, pero vamos, cualquiera te puede hacer un traje y ya se ha visto, ¿no? O sea, han visto los resultados que antes me comentabas, que quizá nadie esperaba o que pudieran ser un poco más increíbles, y al final se han dado. Uh-huh. Hay que andar siempre con pies de plomo en estos partidos.
Porque sobre aspectos más concretos del juego, ¿te ha costado a ti adaptarte? Te pregunto sobre, no sé, si hay una manera de jugar más a la asturiana, y aquí cambia mucho, ¿o no?
Bueno, la verdad es que quizá los jugadores aquí sean un poco más físicos,
vale,
que tengan un poco más de físico, pero no, en verdad yo creo que ahora mismo está muy 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 expandido ya el hockey este moderno, que digo yo, que es el de correr, y al final, bueno, pues si hay que poner un poco de pausa, se pone. Pero vamos, yo no he visto gran diferencia en ese sentido. Uh-huh. Sí que físicamente quizá un poco más, pero bueno, no mucho más.
De acuerdo. Pues Jorge, nada más. Gracias por atendernos. Que te vaya muy bien tu estancia no solo aquí en el Sitges, sino en Cataluña. Porque ¿estás en Sitges físicamente o en Barcelona?
No, estoy viviendo en Vilanova.
En Vilanova. Vale, sí. De acuerdo. Pues muy cerquita de
muchas
aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias y un placer.
Gracias por atendernos. Que vaya muy bien.
Que vaya bien.
Bé, doncs aquesta conversa amb Jorge Enrey, el jugador asturià de 23 anys, que ha estat la darrera incorporació d'aquest club patí Sitges, que bé, haurà d'aportar amb el seu granet de sorra de cara a conquerir, doncs, una d'aquestes places que li acabin donant el play-off d'ascens als homes de Carles Busquet. Tornem a recordar el partit davant el Montbui. Serà avui al pavelló de Pinsbens a partir d'un quart de 10. Recordar també, pel que fa al món de l'hoquei patins, que l'equip sènior B, el segona catalana, juga a Flix. Ho farà demà dissabte a partir de 8:45 del vespre. Recordar també que el juvenil, en partit de Copa Federació, rep el Martinenc. Ho farà demà dissabte aquí a les 6 de la tarda, que el Benjamí jugarà a la pista del Mataró. Ho farà diumenge a les 10, i que el Prebenjamí també jugarà fora de casa. Ho farà a la pista de l'Arenys de Munt demà dissabte a partir de 1:00 del migdia. Dos quarts i un minut de 5 de la tarda, reprenem el fil del món del rugby perquè, com els dèiem, demà dissabte, a partir de 2:15 del matí, el camp de Santa Bàrbara acollirà la segona edició del torneig dels Dofins, aquest torneig d'escoles de rugby, en la que hi participaran 12 escoles, enguany també fins i tot amb una de la Catalunya Nord, com és l'escola del rugby del Vallespí. En parlem ara sí amb un dels responsables de l'escola del rugby Club Sitges, com és en Jaume Cossialls. Jaume, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, demà Santa Bàrbara s'omplirà de rugby de formació, de rugby d'escoles, en aquesta segona edició.
Demà, bueno, com tu bé has dit, bueno, que és el rugby d'escola, que són nens entre 6-7 anys fins a les categories sub-8, passant per 8-9, que són 10, i finalment pues, els 10-11, que són de sub-12, que són les tres categories més sub-6. El que passa és que sub-6 no fem torneig, però són les que participen, els nens que perdin nenes que participaran en aquesta edat.
En aquesta segona edició, com dèiem.
Sí, la segona edició. L'any passat vam fer la primera edició, de fet vam fer un concurs per triar el nom i després vam fer una votació mitjançant xarxes socials on va sortir escollit el nom dels Dofins.
Uh-huh. Bé.
I és el torneig, que no sé, perquè el nostre escut porten 3 Dofins, doncs per això és el motiu del nom del torneig. Torneig dels Dofins, i està orientat exclusivament a escoles de rugby.
Si donem un cop d'ull al cartell, Jaume, bé, i veiem aquí, doncs, la crem de la crem, que es diria en aquests casos.
No, de Catalunya, sí, òbviament, ve la Sant Boiana, venen al Sant Cugat, el Barça, el Poblenou, el Gòtic, que són tots els números uno de les escoles de Catalunya, no? També tenim molt bones escoles, com la de Cornellà, com la de Lleida, com la del Químic, pues, estem molt, molt contents. Després escoles, pues, novels, que són com la de l'Esparreguera, que òbviament també han de participar, perquè clar, una cosa que de torneig és que té categoria competitiva i categoria promoció. És a dir, tu tens pues, un jugadors amb més nivell o menys nivell. Per això un torneig ha de ser per tots els nens. Els nens han de poder participar tots. El que no podem fer, una cosa és que un torneig sigui competitiu, entre un guanyador final, però això no vol dir que no podem permetre que tots els nens han de poder participar. I una cosa és, com dic, ser competitiu i una altra cosa és ser elitista. I l'elitisme, sobretot amb edats d'escolar, s'ha eliminat totalment.
Com s'estructura un torneig d'aquestes característiques, Jaume, tenint en compte la gran quantitat d'equips i la gran quantitat de nanos que s'hi apleguen?
Home, doncs el primer és fer sub-8 i sub-10 pel matí i sub-12 per la tarda, doncs si no hi caben.
Està clar. Està
clar. Això, i segona, pues, no, s'estructura tampoc, no és que sigui, pues, per sort ja estem acostumats a aquestes quantitats de 300 i 400 nens a l'hora, que és el que seria una trobada una mica grossa habitual de les que realitzen durant la temporada, i aleshores pues, bueno, serà com fer dues trobades seguides, una pel matí i una per la tarda, pues, una, com diria, una sessió contínua, no? Que abans havia el cine, doncs això serà.
Doncs,
un cop de ronyons i ho farem tranquil·lament.
Molt bé. Crec recordar que la temporada passada hi vàreu convidar a l'Andorra, i aquest any serà un equip de la Catalunya Nord.
Sí, l'any passat va venir l'Andorra, i doncs, clar, la idea, el que passa que, clar, a vegades el que és el dia a dia de l'escola no et permet, perquè cada vegada per sort tenim més activitat, no et permet de poder dedicar-t'hi el prou que voldries. L'any passat va venir a l'Andorra i aquest any ve al Vallespir, de la Vall de Vallespir, allà
de la Catalunya Nord.
De la ciutat de Calentallà Seret,
sí,
que és la capital de la comarca, pues són els que venen aquí aquest any a participar en el torneig amb les altres escoles de Sitges. Pues, bueno, també, a vegades nosaltres aquest any, per exemple, anem de viatge a participar al torneig el 19 de maig, anem a Bilbao amb tota l'escola, i allà a participar del torneig de Bilbao, pues, ells, pues, els de Seret, d'anar fins aquí a Sitges. Mm-hmm.
Un torneig, Jaume, que té poc de competitiu, ho podem dir així?
Home, no, allà, justament el rugby no destaca en aquestes categories per a la competitiva. Llavors, com deia, aquí el que hem fet és que el que té gens és elitisme, perquè tothom ha de poder jugar, com explicava abans.
Val.
Ara, hi hi ha un equip que al final guanya el torneig. I els diuen, pues sí que, diguéssim, competitiu sí que en té. El que passa que, òbviament, a vegades no hem de confondre el competitiu amb el que és l'educació. L'educació ha de ser d'un esport, ha de ser que tu has d'aprendre a guanyar, però també tens que aprendre a perdre. I perquè, clar, si no ensenyem les dues coses, llavors de què serveix dir que lo important és participar, com diuen en castellà. Òbviament, l'important és participar, però acceptant les dues opcions que poden succeir, o l'empat, entens o no?
Val.
I és clar, és una cosa, no hem de confondre, com deia, l'educació elitista amb l'educació competitiva. Si l'educació i la formació del jugador és totalment esportiva, això és correcte. I òbviament això ja no és qüestió d'un esport, perquè això passa en qualsevol esport, això és qüestió del que és l'educador.
D'acord, Jaume, aprofito que tinc el telèfon per preguntar-te com es troba actualment l'escola del Rugby Club Sitges. Imagino que bé, o molt bé, jo diria, perquè...
Jo diria que bé, però bueno, digues,
perdona. No, d'entrada, perquè clar, estem veient que jugadors del sub-14, del sub-16, del sub-18, aquests ja són més grans, evidentment, però han passat també la seva etapa de formació, són cridats constantment a formar part de les diferents seleccions catalanes. Això vol dir que alguna cosa s'està fent bé.
No, ja, el rugby Club Sitges, per sort, amb les seves categories inferiors, ha aconseguit una estabilitat. Ha aconseguit una estabilitat en el sentit de que sempre estan entre les quatre primeres equips de Catalunya. I avui en dia hi ha un sistema de play-off contra tant a sub-18, sub-16, sub-14, doncs hi ha semifinals i final, com el que és el sistema play-off habitual en esports com el bàsquet, per exemple, que seria potser el més conegut.
Sí.
I doncs en rugby també s'estableix en aquest format el tema d'escollir un campió d'una categoria. I aleshores sí que sempre està participant fins al final. Això, doncs sí, s'ha aconseguit una estabilitat. Ara, no pots baixar la guàrdia, jo no penso que... Jo penso que ja estem en una situació normal, el que seria normal. Que és millorable? Sí, també, però també a vegades es podria anar pitjor, per això. Vull dir, estem contents de que el rugby s'hagi aconseguit estar en un esport normal com qualsevol altre, com a mínim al poble de Sitges, i cada dia més a Catalunya, que és el que tindríem que poder demanar per qualsevol esport, el que feia abans minoritari. Per això estem molt contents, perquè ja som un esport normal dins de la nostra vila.
Perfecte. Acabo, Jaume. Crec recordar que aquest torneig es va fer, potser, el mes de maig, l'any passat?
Sí, es va fer el mes de maig. Llavors, però va caure molt tard, llavors aquest any hem decidit fer-lo pues, més aviat.
D'acord.
Vam mirar el calendari, el 23 de febrer era una data que estava lliure, era una data abans de Carnaval, que sempre ho trenca tot una miqueta... I doncs, pues mira, i de fet estem molt contents de la resposta dels clubs catalans i a sobre el de Vallespir, que s'han apuntat per participar-hi.
Doncs...
Hem de plantejar-nos per l'any que ve, sí. Com està el calendari. No és que sigui una data fixa, s'ha de seguir el calendari d'altres tornejos a veure com cal.
Evidentment, la vostra disponibilitat i la que puguin tenir, evidentment, els clubs convidats, és obvi. Demà, doncs, a partir de 2:15 del matí, al Camp de Santa Bàrbara, en aquest segon torneig dels Dofins, n'hem volgut parlar amb aquesta estoneta amb en Jaume Cossialls. Jaume, gràcies per atendre'ns una vegada més.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Igualment, adéu, merci.
Vinga, doncs, recapitulem. Demà, 2:15, Camp de Santa Bàrbara, en el segon torneig dels Dofins. A partir de 2:15 fins més o menys 2:45, les categories sub-8 i sub-10, i a partir de 2:45, les categories dels sub-12. Ara mateix ens falten 20 minuts per arribar a les 5. Obrim ara carpeta futbolística. A la tercera catalana de futbol, 23a jornada amb alguns partits en el seu grup 12 que es comencen ja a disputar demà a la tarda. A partir de les 4 tenim un Capellades Montserrat Igualada, també a les 4 l'Olivella en rebrà a l'Anoia i a les 5 un partidàs. Vaja, és, sens dubte, el partit 5 estrelles d'aquesta 23a jornada, perquè és el duel entre el segon i el líder, entre l'Òdena i el Cubelles. No cal dir que una victòria del Cubelles a Òdena el refermaria encara més en aquesta primera posició i el refermaria encara més, evidentment, com a gran favorit per aconseguir el títol i, per tant, el preuat ascens a segona catalana. Aquest Òdena-Cubelles, repetim, demà al camp de l'Òdena a partir de les 5. A 6:15 també tenim un Ribes-Sant Andreu de la Barca. Això pel que fa als partits de demà. La jornada de diumenge ens arriba al migdia a partir de les 12 amb un Riudebitlles-La Pobla de Claramunt, amb un La Granada-Moja, el Penya Jove-Mediona i el Sitges, que després de la seva victòria aquí amb el Club Deportiu Unribes visita amb el camp del Piera. Un Piera que ara mateix és 11è a la classificació, té 26 punts, presenta un balanç de 7 victòries, 5 empats i 10 derrotes. Al seu camp ens hem fixat especialment la trajectòria del Piera. Ha guanyat en 4 ocasions, s'ha empatat 2 partits i ha encaixat 5 derrotes. Atenció que ve de guanyar el partit 2-3 al camp del Montserrat Igualada. I fent memòria, el partit de la primera volta amb el Sitges ja va guanyar de forma contundent 5-0 aquí al Municipal d'Aiguadols. Pel que fa amb el possible 11 que pugui presentar Víctor Doñate de cara a aquest partit de Piera, doncs ja els avancem que molt probablement el tècnic de la Unió Esportiva Sitges haurà de tirar una vegada més de juvenils, perquè algunes baixes prou importants per lesió, com les de Dani Migley i Álvaro Cardiel, altres baixes també per sanció, com és el cas de Jorge Ayala, i jugadors que tenen molts números d'acabar sent baixa, com Iago, Guillem Gràcia i Àlex Pérez. Albert Oliva i Edgar Fontiveros continuen una setmana més de baixa, per tant, baixes que obligaran, repetim, el tècnic Víctor Doñate a tirar de juvenils aquest Piera Uniesportiva Sitges. Tornem a recordar amb aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. Un parell de minuts, gairebé hi arribarem a 6:45. Pel que fa amb el grup desen, tenim també partits de la 23a jornada. Un únic partit per la tarda de demà dissabte serà precisament el que jugarà amb el Sitges-Soberense a partir de les 6 al camp del Terlenca barcelonista. La resta, tots per diumenge. A les 11 tenim un Veterans Catalunya Dinàmic Batlló, a les 12 el Chacarita Iberia, a les 12 amb el Sant Genís Martinenc B, també a les 12 el Cooperativa Almeda, a un quart d'una la Florida Gornal, a un quart d'una també el Poble Sec Derbi entre el APA Poble Sec i el Poble Sec Uniesportiva, a un quart d'una també el Turó de la Peira a l'esquerra de l'Eixample i 12:15 un quart d'una també el Santa Eulàlia Carmelo. Un Sitges-Soberense que tractarà d'allargar una setmana més, si cal, aquesta trajectòria positiva que l'ha dut a puntuar en les últimes 5 jornades, amb 2 victòries i 3 empats. Certament té un partit compromès complicat demà a la tarda, com dèiem, a partir de les 6, perquè visita el camp del Terlenca barcelonista. Ara mateix és 5è la classificació, amb 41 punts, amb un balanç de 12 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Algunes dades destacables d'aquest conjunt del Prat, doncs que amb 23 gols en contra el fan ser l'equip menys golejat d'aquest grup. Ens hem fixat especialment la trajectòria amb el seu camp, 7 victòries, 3 empats i una única derrota. Bé, certament d'un 0-0 al camp del Poble Sec, i a la primera volta ja va guanyar per 0-2 aquí al Municipal d'Aiguadols. Un Sitges Soberense que tindrà algunes baixes, algunes d'elles per sanció, com les de Jorge Ayala i Xavi Enrique. Recordem, tots dos expulsats la setmana passada en el partit que va jugar aquí al Municipal d'Aiguadols. Com s'està veient la temporada des del vestidor? Doncs avui hem trucat a un dels jugadors d'aquest Sitges Soberense, un dels jugadors importants, com és en Guillem Vinyola. Guillem, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Vito.
Què tal, com va tot?
Bé, molt bé. Vosaltres, què tal?
Doncs bé, aquí parlant una miqueta de futbol, del partit que jugareu demà amb el Prat, però en definitiva t'hem volgut trucar també, Guillem, perquè bé, ens repassis una miqueta la trajectòria d'aquest Sitges-Soberense, no? Que bé, de moment està sent prou positiva, creiem.
Sí, s'ha de tenir en compte que és un equip completament nou, És el primer cop que el Sitges té un filial, que a més va estar a la mateixa categoria que el primer equip. L'únic que era l'altre grup, que com bé sabem és un grup on te predominen més les garrotades que la tècnica dels jugadors que hi ha. És una mica difícil per un grup que hi ha molts nois que són joves i que acaben de sortir de lo que és el futbol base. Però bueno, es troben amb això que els curtirà seguríssim.
I tant, deies allò de les garrotades, que t'ho diguin amb tu, que és un jugador que jugues al davant i que t'emportes sovint les carícies dels defenses dels equips contraris, oi?
Sí, aquesta categoria més encara que les altres. Es nota bastant.
No ha de ser fàcil, ho deies ara fa uns moments, Guillem, clar, jugadors sortits d'escola, jugadors acostumats a jugar un altre tipus de futbol, haver-vos d'adaptar amb aquest futbol més físic, més de contacte, més de parlar, d'intentar minimitzar el rival a través d'algun insult, d'artimanyes d'aquestes, no?
Sí, bueno, l'historial d'alguns dels equips que hi ha en aquest grup es coneix.
Per llogar-hi que et digues.
I és un grup... Sí, no, aquest ja digue, ja ho veieu. No, però el que deies és veritat que per gent que acaba de sortir al futbol base és un canvi molt, molt, molt gran. Per altres que potser porten més anys en el futbol amateur ja potser el canvi no és tant, tot i que encara es nota. I, bueno, és un grup on en què es marca un gol es deixa de jugar a futbol completament, es va a terra cada jugada, cop, sense pilota, quan l'àrbit no mira una puntada, el que se sap, vaja. Uh-huh. Però bueno, és el que et deia, pels nois que acaben de començar el futbol amateur i es troben en aquestes situacions, després quan vagin a un grup el que sempre coneixem d'aquí, Garrafa, no? I companyia, crec que no s'espantaran amb res que es puguin trobar.
Està clar, això curtirà, com deies.
Mira, al costat bo, també.
I tant. Esperàveu, Guillem, que fos així, això? És a dir, més o menys ja podíeu tenir una idea de com seria aquest grup, del tipus de rivals que tindríeu?
Ho sabíem per el que ens havien dit, però fins que no t'hi trobes no ho acabes de veure.
Està clar.
Hi ha equips com són l'Iberia i companyia, que l'últim que volen és jugar a futbol. A veure quants jugadors fan mal, quants troben de situació, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Pocs equips, alguns equips que sí que han intentat jugar a futbol,
Sí, n'hi ha alguns que la veritat és que s'agraeix quan toquen, tot i que també es nota la diferència. Vam veure l'Almeda aquí a casa, que possiblement fos el millor equip que hem vist.
Sí senyor.
Que aquests sí que anaven a jugar a futbol, a minimitzar el rival futbolísticament, no per altres temes que siguin fora del futbol.
Parlant d'equips que juguen al futbol, a mi em va sorprendre també, i és curiós perquè evidentment estem parlant del CUE, el Chacarita. A mi no em va semblar un mal equip,
Sí, és un dels equips que proposava. El que passa que potser aleshores pecaven una mica de ser potser massa bons i amb els potser de tots els equips, pues el 80% són com són, llavors també necessita potser un equilibri, no? Una mica el que fan ells, però també de proposar. Llavors ells potser proposaven massa i eren massa bons, per dir-ho d'alguna manera, massa bona gent. Uh-huh. I llavors potser els penalitza a l'hora quan van a camps complicats.
Ara per ara, i superades ja en aquestes 22 jornades, Guillem, esteu allà, 300, amb 27 punts. Sí que és cert que, si mires la classificació, mires més cap avall que no pas cap amunt, però evidentment la distància és prou bona amb els equips que han de baixar i han de perdre categoria, és a dir, que no s'ha de patir en aquest sentit, vaja.
Sí, recordo, si no m'equivoco, estem a uns 10 punts per sobre de la salvació,
sí.
Que és algo que no ens fa massa por. El que està clar és que si et despistes un moment i quatre jornades dolentes et tornes a ficar baix, però també et dic que tenim un partit menys, que si suméssim 3 punts ens aniríem fins al 9è lloc, em sembla,
uh-huh.
I bueno, estem a mitja taula, una mica entre dos aigües, però que si enganxem una bona ratxa com la que estem tenint ara, podem ficar-nos a una zona que sigui maco acabar al final de Lliga, disfrutant-ho, vaja.
Sereu dels pocs que us tocarà jugar per Carnaval? Perquè
sí, tenim un partit aplaçat.
Dissabte que ve jugueu al camp del Santa Eulàlia, si no m'equivoco. És el que hi ha.
És el que hi ha, vull dir, no es pot fer res. En l'aspecte personal, jo ho vaig preferir en el seu dia, perquè jo aquella setmana estava lesionat del genoll.
Sí.
I com que va tocar a plaça vaig dir, mira, pues, com que aquest no el podia jugar, segur que la setmana de Carnaval el podré jugar.
Molt
bé. I realment, a mi personalment no m'afecta massa, perquè el dia que surto és amb carrossa, el diumenge i dimarts, vull dir que...
Sí, per això, per això. Molt bé, escolta'm, què tal, com t'estàs trobant, Guillem? Estem veient un Guillem Vignola, evidentment, més madur, sent un dels referents de l'equip com atacant. Com t'estàs trobant tu personalment?
Bé, doncs és el que dius. La veritat és que també noto que estic una mica més madur, que quan vaig arribar me'n recordo que veia tothom sempre molt més gran que jo quan vaig començar el futbol amateur, i ara veig els companys del meu equip que acaben d'acabar el base, que comencen amb nosaltres, i dic, ostres, no fa tant, era jo, saps aquest? I dic, hòstia, com passa el temps?
Això vol dir que...
Porto un any i pico amb la pobalgia, que no se me'n va, que si el genoll, que si la cadera, i dic, hòstia,
sí, sí.
Només tinc 25 anys i ja no tu...
Em foto gran. Em foto gran.
Ja, sí, sí.
D'això també...
A mi hi ha coses dintre del camp que les notes,
sí.
En plan, en el sentit positiu, de l'experiència, saps com portar una cosa, com portar una altra... I també és bonic.
Uh-huh. Et volia preguntar precisament per això, no? Clar, ara les lesions comencen a sovintejar, costa més de recuperar, suposo, oi?
Sí, jo penso que porto un pobalgia des del desembre d'aquest any, no, de l'anterior.
Déu-n'hi-do.
I no sé, no hi ha manera, estic
provant
coses, sense mil tractaments, però bueno, és algo crònic, pel que em van dir, i bueno, és intentar minimitzar el dolor i poder exprimir el màxim.
Sí, sí.
Llavors, no, possiblement no ha sigut casualitat, però aquest any m'has tenut una rebrincada al genoll, que em vaig tenir unes guins i un problema de cadera que ja m'ha sigut res, una setmana i mitja. Però sí, sí, jo em vaig trobant bé.
Molt bé. Escolta'm, com a objectiu, clar, és difícil... posar-vos un objectiu a un equip que, com deies al principi de la conversa, és pràcticament nou, vens també d'aquesta fusió amb el Sobrense. Repeteixo, és difícil, no?, plantejar-se un objectiu, no sé si dir a curt termini.
Sí, a veure, era difícil ficar-lo a principi de temporada, perquè primer de tot el que dius, que és un equip completament nou, amb gent completament nova, que portava anys sense jugar a futbol, altres que venen del futbol base, llavors al principi era difícil, a aquestes altures... I veient la classificació, l'objectiu és d'aquesta temporada a curt termini és acabar la temporada una zona mitjanament noble,
uh-huh.
I sobretot que haguem de disfrutar els últims partits i no patir-los,
clar.
És el que interessa.
I clar, la temporada que ve Déu dirà, no? Però aquí potser el que no s'acaba d'entendre és que hi hagin dos equips a la mateixa categoria, no?
Perdona, és que no et sento molt malament ara mateix.
No, que a curt termini l'objectiu és el que és, però de cara possiblement a la temporada que ve, Guillem, el fet que hi hagin dos equips a la mateixa categoria, no sé, això no acaba de quadrar, no?
És que et sento molt malament, no sé
sí?
Què passa.
No, i no sé què es passa, que estem tenint...
Veure, hola.
Hola.
Ara sí?
Ara sí. Vale, doncs
sí, ara sí,
aquelles coses dels telèfons, eh? No, et deia,
sí,
et preguntava sobre això de l'objectiu, a curt termini és el que és, de cara al futur, com us plantegeu vosaltres com a jugadors, doncs el fet que, bé, ara esteu al segon equip, que alguns de vosaltres podeu anar combinant també la vostra presència al primer equip, però la pregunta és, no sé, com veieu el fet d'això, de ser filial, de ser ara mateix el Sitges-Sobrense, que ara mateix els dos equips esteu a la mateixa categoria. Com es veu tot això, Guillem?
Sí. Bé, quan vam arribar abans de pretemporada en el club i ens van comunicar, bueno, que tots els jugadors no formen part d'un equip concret i estrictament d'un dels dos equips, sinó que formen part del que és el Sitges. Llavors, que... Hi ha unes plantilles, una per cada equip, però que si en algun moment es necessita que un del B pugi a l'A per un partit concret perquè l'entrenador creu així, pues es puja i llavors a canvi va ser també gent de l'A al B, segons si a Xavi Areu li interessa un tipus de jugador i tal. Això està tot parlat, l'únic que estan a complir són els requisits de... Si has jugat més de 15 partits en un dels dos, no pots passar. Si tens més de 23, tampoc pots.
Ja.
És bàsicament això.
Uh-huh.
Però des d'un principi el que es va comentar era que formàvem part dels Sitges i que estàvem a disposició del club i així ho vam acordar tant jugadors com directiva.
Uh-huh. I de cara al futur, com ho veus? Creus que serà viable, creus que serà viable mantenir dos equips que en un futur acabarà sent un equip?
Jo penso personalment que el que vol la directiva és, bueno, el que ha intentat fer és un projecte que d'uns 2-3 anys en el que un dels dos equips, en principi l'A, és el que ha de, al final acaba aconseguint lluitar per l'ascens de segona catalana,
sí.
i això sí, disposant de tota l'ajuda del que és el B.
Val.
De les dues plantilles. Uh-huh. I el B fer temporades que, bueno, que no siguin un desmadre, sinó que siguin temporades dignes, com s'està fent aquest any, per poder disfrutar, perquè si no la gent no està a gust i no seria interessant per ningú.
Perfecte. 4 minuts i seran les 5. Hem volgut conèixer una miqueta el punt de vista d'un dels jugadors d'aquest Sitges Sobrense, com és en Guillem Vinyola. Guillem, gràcies per atendre la nostra trucada.
Que, home, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i ens veiem. Vinga, una abraçada.
Molt bé, Pitu, vagi bé. Adéu. Adéu.
Vinga, doncs ens queden ja pocs minuts abans no arribem a les 5. Aquest Terlenca Sitges-Sobrense, recordem de nou, demà a les 6 de la tarda. Hem de parlar encara de bàsquet perquè tenim jornada de Copa a Catalunya, la número 17 al bàsquet Sitges, després de la seva important victòria. Aquí amb el Badalonès tractarà de fer-se fort ara fora de casa, on de moment el que portem de temporada només ha aconseguit una única victòria. Visita demà el pavelló Joan Cirolla de Reus. Allà s'hi trobaran el Ploms Salle Reus a partir de 3:15 del vespre. Un Reus que, atenció, ve de guanyar 86-90 al líder, el Ripollet, i a la seva pista presenta un balanç de 5 victòries i 2 derrotes. Recordem també que pel que fa amb el partit de la primera volta, el bàsquet de Sitges ja va suar tinta, com es diu en aquests casos, per aconseguir la victòria, 69-67. Objectiu, com deia Edu Piñero ara fa tot just una setmana, millorar els números fora de casa, on de moment ara mateix el bàsquet Sitges ha aconseguit guanyar un únic partit. És curiós, però tant Sitges com Salle Reus estan amb 8 victòries i 8 derrotes cadascun. Això serà, com els dèiem, demà a partir de 7:45 del vespre. Bé, en bàsquet posem punt final a aquest temps de prèvia esportiva, desitjant doncs, que tothom tingui la sort necessària per obtenir bons resultats el cap de setmana. Ens retrobem dilluns a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de Descompte. Tocarà fer crònica del cap de setmana. Serà a partir d'aleshores. Que vagi molt bé en cap de setmana. Gràcies.